Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'autòpsia ha determinat que el cos calcinat que es va trobar la setmana passada a Begues, al Baix Llobregat, és el d'una dona. Ara els Mossos treballen per identificar-la. Per fer-ho han recorregut a les bases de dades de persones desaparegudes per veure si alguna coincideix. Una de les hipòtesis amb què treballa la policia catalana és que es tracti d'un cas de violència masclista. De moment es desconeixen, això sí, les causes de la mort, o si va morir cremada o si l'havien matat abans d'encendre el cos. D'altra banda, Oriol Junqueras argumentarà per sortir de la presó el dret a la participació política per poder sortir-ne. Ho ha dit avui en unes declaracions a Catalunya Ràdio el seu advocat, Andreu van der Einde. Ha qualificat d'insostenible que després de les eleccions el líder d'Esquerra continuï empresonat perquè suposa la limitació del seu dret, com dèiem, a la participació política. També us expliquem que el jutge veu indicis de delicte sexual i també investiga la dona del Xicle. El jutge ha citat a declarar el principal sospitós de la mort de Diana Kerr, el cadàver de la qual, recordem-ho, es va trobar diumenge al matí a Galícia. Recordem, a més, que l'atur a Catalunya ha caigut fins als 418.000 desocupats el 2017, xifra que suposa una reducció del 7,85% en relació amb el tancament del 2016. Pel que fa a Espanya, l'atur registrat ha caigut fins a una xifra que és la més baixa dels últims 8 anys, concretament 3.400.000 persones. I es coneixerà el dia 15 de gener la sentència del cas Palau, dos dies abans de la Constitució del Parlament, segons s'ha sabut també avui. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45, 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut i bon any per a tots i totes. Avui és dimecres i els dimecres toca parlar de salut. Com sempre, a les 5 i 4 de la tarda ens trobem a l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica fet en directe i pensat per les persones que tenen curiositat en conèixer nous tractaments, nous professionals, productes revolucionaris i, en concret, dedicat als nostres amics que volen estar al dia i conèixer qualsevol innovació de la salut i com trobar el millor professional, com avui, que coneixerem la millor manera de perdre pes i no recuperar el més. L'Hora Mèdica són 60 minuts on personal de l'àmbit sanitari es posin al servei dels oients de Ràdio Estel. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, metges, residències, consultes i tot tipus de professionals que tenen alguna cosa a veure amb el nostre benestar de salut, física o psíquica. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com cada dimecres, Mario Ramírez. I a la conducció i direcció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marrius. Avui la Teresa Joseph, per problemes d'agenda, no podrà estar aquí amb nosaltres fins dimecres que ve. Cal tenir clar que no existeix el pes ideal, sinó cal parlar de pes saludable, que està en funció de les característiques, edat, sexe o complexió de cada persona. L'obesitat es defineix com un increment de pes, produït per un augment de les reserves de greix per sobre del considerat normal. En funció de les característiques individuals, altura, corpulència, edat, sexe, actualment un 14,5% de la població espanyola pateix obesitat i més de la meitat de la població té excés de pes. Aquestes dades han augmentat bastant en els darrers 10 anys. Avui, a l'Hora Mèdica de Ràdio Estel, en parlarem a fons. No s'ho perdin. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de l'obesitat. Veurem com buscar el millor professional per perdre pes. Ens podem aprimar sense passar gana i tot el que necessitem saber i conèixer sobre el perdre pes. Per fer-ho, està avui amb nosaltres la doctora Montserrat Jordà Cotonat, que és metge psicoterapeuta, llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en MIR en Medicina de l'Educació Física Esportiva, diplomatura en geriatria, màster tècnic superior en prevenció de riscos laborals, especialitat en ergonomia i psicosociologia aplicada, màster en gestió de direcció sanitària, terapeuta gestal, experta en medicina psicosomàtica, cursos de teràpies corporals i biomèdica, etcètera, etcètera, etcètera. No els podem dir tots els títols que té la doctora Jordà. Doctora Jordà, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Marc, i bona tarda a tots els oients de Ràdio Estel.
Bé, doncs avui parlarem de... Bueno, primer, abans de parlar de perdre pes, a mi m'agradaria saber com vas passar de la medicina a la psicoteràpia. Com i per què?
Com i per què? A veure, vaig acabar la carrera de medicina i, evidentment, em vaig incorporar doncs, a treballar en el model mèdic vigent en aquell temps, vigent encara actualment, en el qual doncs, es té en compte la malaltia i la salut des d'un punt de vista pràcticament exclusivament físic, orgànic. És a dir, la malaltia és una alteració d'algú estructural, d'algun òrgan que no acaba de funcionar bé.
Sí.
A veure, jo aviat vaig tenir la sensació, per una banda la medicina és tan àmplia que no ho podem abarcar tot, però, per altra banda, se'm feia curta amb el sentit de que penso que en la salut d'una persona hem de contemplar altres dimensions, a part de la nostra dimensió purament física. I estic parlant de la nostra dimensió emocional, energètica i mental, i si volem també espiritual. És a dir, la salut jo crec que és quan totes aquestes dimensions de la persona estan en equilibri. Mèdicament en diem homeostasi. De fet, quan es trenca aquest equilibri és quan apareix qualsevol tipus de malaltia.
Difícil, no?, equilibrar-ho tot.
Difícil, difícil, difícil. I un factor que m'he descuidat encara anomenar, que és el factor social, perquè, evidentment, nosaltres som sers socials. Clar. I la interrelació amb les altres persones i éssers i amb el nostre entorn condiciona que tinguem unes emocions determinades, uns pensaments determinats, unes conductes, uns hàbits, i tot això també acaba condicionant la nostra salut física.
El nostre pensament i les nostres emocions, com parles, influeixen en la salut del nostre cos?
Directament, directament. Nosaltres estem habituats al model de la medicina vigent, al model biològic, i des de ja fa uns anys s'està canviant el paradigma i s'està parlant del model que en diem biopsicosocial. És a dir, que perquè hi hagi salut, per tenir salut, s'han de tenir en compte el nostre organisme físic, s'ha de tenir en compte els nostres pensaments, les nostres emocions i, evidentment, també com es configuren les nostres relacions socials. I tot això actualment, vull dir, ja està emparat per la ciència, perquè qualsevol emoció que puguem tenir, per exemple, això genera els estímuls, arriben al nostre sistema neurològic i generen la secreció d'una sèrie de substàncies, de pèptids, hormones, neurotransmissors, que acaben afectant a tots els òrgans del nostre organisme. Per tant, hi ha una relació directa, per exemple, amb les emocions, o amb una sèrie d'emocions, i també amb la nostra salut, evidentment.
Quins tipus de problemes tractes? A la teva consulta, que després ens explicaràs on et podem trobar.
Jo actualment, a mi no m'agrada diferenciar si faig de metge o faig de psicoterapeuta, perquè per mi és el mateix. És a dir, jo tracto habitualment quan una persona m'arriba i em manifesta que sent un desequilibri del tipus que sigui. A vegades el puc tractar jo en persona, a vegades necessito consultar o derivar-lo a altres especialistes, evidentment. Habitualment, el motiu de consulta principal sol ser l'ansietat. L'ansietat que, de fet, és aquella percepció que nosaltres tenim quan alguna cosa del nostre sistema es desequilibra. De vegades les persones venen per un dol, a vegades les persones venen per el que en diem actualment també una patologia psicosomàtica, és a dir, migranyes, problemes intestinals, que els metges de la medicina convencional han desestimat que hi hagi cap patologia orgànica, no han trobat cap causa d'aquestes disfuncions. Tanmateix, la persona les vivencia, les sent i les pateix. Llavors es diu, això és dels nervis.
Sí, sí.
Vale? Llavors, moltes vegades és quan m'arriben aquestes persones. Casos de fibromiàlgia, fatiga crònica, i en general estrès, problemes de parella, la veritat, desequilibris en qualsevol tipus de...
Has parlat del dol. El dol, si no està tancat, realment pot provocar problemes a la llarga.
Sí,
si
a
no
veure...
està tancat la carpeta, vam.
I parlem de dol com no només que s'hagi mort una persona estimada, parlem de dol com una pèrdua, que pot ser d'una persona, pot ser d'un lloc de treball, pot ser d'un estatus...
No necessàriament és una mort.
No necessàriament és una mort.
Trencament de parella...
Un trencament de parella, una separació... Qualsevol cosa d'aquestes, doncs, produeix i necessita un procés de dol. I el procés de dol s'ha de fer. És a dir, aquesta pèrdua provoca unes emocions determinades que s'han de viure, s'han de poder expressar, les hem de deixar sentir i llavors hem de poder canalitzar-les. De fet, jo sempre dic que una emoció, qualsevol, és com una unitat d'energia que està en el nostre organisme, que o podem explotar-la, cosa que a vegades té conseqüències no gaire boniques, o podem contenir-la, que moltes vegades són emocions contingudes el que acaba produint l'ansietat. Es tracta de trobar la via de poder canalitzar aquesta energia amb el temps que calgui i fer realment, en aquest cas, si parlem de dol, fer un procés de dol que es pugui acabar tancant d'una manera, d'alguna manera.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Avui el tema és l'obesitat. Quin és l'abast d'aquest problema?
A veure, l'obesitat és un problema, abans has passat unes xifres realment, que sí. Tenen una incidència, estaves parlant del 14% aproximadament. Sí. A veure, jo aquí no m'agradaria dir on està el límit entre el que és obesitat. De fet, això està medit, està en molts llibres, es pot medir de forma relativament fàcil. Però parlem d'obesitat quan hi ha un pes corporal que fa que el cos ja entri en un risc per la seva salut.
Ja. Yeah.
De totes maneres, jo voldria incloure una mica amb aquesta xerrada quan estem parlant de sobrepès, perquè també és un problema per moltes persones. És dir, potser el sobrepès, el que en diem sobrepès, no és sempre un problema per la salut física, però sí per la salut psíquica de moltes persones.
Clar.
Per tant, l'abast del problema estaria en la salut de la persona, perquè, evidentment, modifica tot el nostre sistema metabòlic. Quan ens anem fent grans, evidentment, és com portar una motxilla damunt nostre que anem arrossegant en tots els moviments de la nostra vida. Per tant, el desgast que tenen les nostres articulacions, la força que han de fer els nostres músculs és molt superior. Afecta també, veig persones amb dificultat per respirar, amb dificultat per dormir. És a dir, un abast sobre la salut molt important. Però, esclar, a part d'això, ens trobem que tenim una societat en què la cultura de la imatge té un pes molt important. Amb la qual cosa això representa que hi ha uns efectes psíquics per la persona que té un sobrepès important o una obesitat que crec que són a considerar. Baixa d'autoestima, per exemple, pèrdua de seguretat personal, pèrdua de confiança en un mateix. I també uns efectes en les relacions socials. Jo he vist moltes vegades persones doncs, que els agradaria anar a la platja, però que a causa doncs, de la imatge... Exactament, a causa de la imatge corporal no s'atreveixen a anar-hi, no s'atreveixen a posar-se un banyador, o fins i tot que eviten retrobar-se amb amistats de fa temps perquè els hi fa vergonya la seva imatge. És a dir, ens bombardegen constantment amb imatges de la figura ideal, que la majoria de nosaltres no tenim.
I després també jo hi afegiria aquí, Montse, els disgustos, perquè quan veus, jo tinc sobrepès, i quan veus una camisa que t'agrada, bueno, doncs entres, i no, diu, no, no, aquesta talla, però ja t'ho diuen d'una manera, home, no, diu, aquesta talla no la tenim, volguem dir, no, no vingui més per aquí que no trobes... Clar, ostres, surts disgustat perquè aquella camisa t'agrada.
Sí, sí, persones que els hi fa por anar-se a comprar roba. És a dir, és un problema que, a part de sobre la salut física, incideix en el dia a dia de les persones.
Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient pues, vol fer alguna consulta o vol saber què ha de fer per aprimar-se, doncs sàpiga que ho pot fer marcant el 93-409-2771 o l'altra línia és el 93-409-2772. Quina és la teva metodologia de tractament?
A veure, com he comentat abans, jo no estic especialitzada en l'obesitat, el que passa que és un problema que me'l trobo amb una certa freqüència a la consulta. Hi ha persones que venen directament per aquest tema i hi ha persones doncs, que m'han vingut perquè estan amb una certa ansietat i acaba sortint aquest tema, perquè el treuen ells o clar, perquè a vegades doncs, apareix algun problema de salut que es cola per allà al mig, no? A veure, tots sabem, crec que tothom sap què ha de fer per perdre pes.
Sí.
Tothom, dietes,
més o menys, sí.
Dietes, n'hi ha moltíssimes, algunes més saludables, altres no tant, però es tracta bàsicament de menjar de forma saludable i si volem disminuir pes, probablement hem de ficar-hi menys del que gastem.
Clar.
També tothom sap que sempre que es parla de fer una dieta per perdre pes hauríem de fer exercici físic.
Clar.
I això ho sabem gairebé tots. Clar, jo pregunto com és llavors que és tan i tan difícil? Com és que hi ha persones que realment amb molt d'esforç, amb molta voluntat, aconsegueixen baixar aquests quilos de més? A vegades a través de, fins i tot, intervencions quirúrgiques.
Sí.
O la introducció d'un baló gàstric, per exemple, i que realment aconsegueixen l'objectiu amb èxit. I uns mesos més tard han recuperat el que havien perdut i molt més.
Això ha de ser terrible.
Clar, llavors és aquí quan jo crec que hi ha molts altres factors doncs, que s'han de tenir en compte doncs, a l'hora de plantejar una persona que té un sobrepès important de posar-se a perdre pes. A veure, jo d'entrada, per mi, quan una persona em planteja aquest tema a la consulta, el primer que crec que hem de fer és descartar que no hi hagi una causa purament mèdica, orgànica, que provoqui el problema. Per exemple, l'afectació d'alguna glàndula endocrina, com una afectació de tiroides. Cal també tenir en compte si la persona s'està medicant amb determinats medicaments, perquè hi ha medicaments que provoquen aquesta tendència a guanyar pes o dificulten la pèrdua. I, per tant, abans d'iniciar qualsevol altre tipus de coses, crec que s'ha de fer unes bones analítiques, un bon estudi per veure que no hi hagi una causa d'aquest problema. Efectivament, la nostra genètica també influeix. Hi ha persones que guanyen pes amb molta facilitat, altres no.
Menjant el mateix, no?
Menjant el mateix. És dir, hi ha persones que tenen un metabolisme més ràpid, per dir-ho d'alguna manera, altres metabolisme més lent. És dir, són molts factors. Però, de totes maneres, la genètica pot donar lloc a una predisposició. Ara bé, no és la raó per la que mengem de forma poc saludable, perquè mengem de més o perquè portem un estil de vida molt sedentari.
Clar.
Vale? Un cop descartades aquestes causes, a veure, jo sempre penso que la major part de vegades... A veure, el menjar, per exemple, fora d'hores, el menjar més quantitat de la que el cos necessita, no deixa de ser una cosa que supleix una necessitat de la persona que no té coberta. És a dir, poso un exemple. Una persona sent un buit perquè se sent sola, perquè la parella no respon de la forma com desitjaria, nota una falta d'amor, i, o pel motiu que sigui, la persona comença a notar una certa ansietat. Com que no sap com resoldre aquest problema, la via fàcil per calmar aquesta ansietat és anar a la cuina, obrir la nevera o obrir un armari. I això momentàniament calma aquesta ansietat. A veure, haig de dir que això, tot això que ara explico, no sol ser conscient per la persona. És dir, aquesta necessitat no coberta que té la persona, ni l'associa i moltes vegades ni la sap.
Yeah.
Es calma, menja, pica, té una conducta, uns hàbits determinats. Llavors, posteriorment, li apareix una certa culpabilitat, cosa que provoca més ansietat, i aquí es va configurant un cercle viciós.
Clar.
Per altra banda, un sobrepès també comporta que el cos no sigui àgil, comporta a vegades dolors a les articulacions. Per tant, la persona també es va convertint en més sedentària.
Clar.
Vale? Llavors, esclar, no es tracta només de dir-li, mira, menja menys o menja bé i fes exercici, sinó que cal tot un procés perquè la persona pugui canviar de forma relativament fàcil alguns dels seus hàbits de vida, pugui cobrir aquelles necessitats no cobertes, pugui detectar-les, pugui canalitzar les emocions que té dins d'alguna manera per tenir una mica més de benestar i no necessiti suplir aquell buit que té o calmar aquella ansietat d'una forma que el que li provoca és encara més ansietat.
Clar.
No sé si m'explico.
Sí, a la perfecció.
Habitualment hi ha una sèrie de passos que jo intento seguir amb les persones que venen amb aquest problema. No per l'ordre, com ho diré, perquè depèn de la persona. Vull dir, en una teràpia el procés és molt actiu i, per tant, les coses apareixen quan apareixen. Però inicio un procés psicoterapèutic abans de passar la persona a un professional de la nutrició per canviar, per exemple, els hàbits dietètics.
Si vale? Prepares la persona
exactament.
Abans de fer
exactament.
El règim.
Exactament. Segons la persona, a vegades sóc jo mateixa la que ja li dono unes pautes nutricionals o segons el tema, els passo amb una persona que en sàpiga molt més que jo, de nutrició i de dietoteràpia, perquè conjuntament podem acabar el tractament. Per mi, inicialment, hi ha un tema que crec que és el primer que s'ha de tractar, que és tornar a portar a flote una mica l'autoestima de la persona. Moltes vegades la persona sent que, com que té aquella imatge corporal que no li agrada, com si se sent que gairebé ja no té cap valor.
Clar.
Llavors, doncs, fer un treball amb l'autoestima de la persona crec que és molt important d'entrada. La persona és molt més que un cos. I, és més, un cos amb un sobrepès també pot ser bonic. És dir, el que ens arriba a les altres persones no és només la imatge de la foto. Ens arriba als seus ulls, ens arriba al seu comportament, ens arriba al seu somriure. És dir, que la bellesa va molt més enllà d'aquella foto d'un cos que potser té uns quilos de més. Llavors, un treball amb l'autoestima seria el primer. La persona s'ha d'acceptar. Vale, tinc aquests quilos de més que no m'agrada tenir-los, que em poden perjudicar la meva salut. I és un problema que vull resoldre. Ara bé, no, això no m'anula com a persona.
No,
és el primer pas.
Clar.
Sí? Després intento que la persona defineixi de forma molt clara les motivacions que té per perdre pes. És a dir, i fins i tot aquelles motivacions, quan hem que no sempre és fàcil, això, eh? Quan la persona ha aconseguit concretar-les, fins i tot els indico que les escriguin que se les pengin a casa seva, se les posin a la vista.
Que les vagin veient.
Que les vagin veient per... per no oblidar-les. És dir, concretar les motivacions. Ja dic, les motivacions... Quan fas aquesta pregunta, la persona et contesta ràpidament. Sí, per trobar-me millor. Sí, per veure'm més guapo o més guapa, no? El que passa que això són les respostes fàcils. Vull dir, amb el procés psicoterapèutic intentem buscar si realment hi han altres raons. Recordo un últim cas que he tractat, o que estic tractant sobre aquest tema, doncs era recuperar l'estima del seu marit.
Carai.
Per exemple, és dir, no em sento atractiva i suposo que per això pues, el meu marit ja no mira de la mateixa manera. Vale? Pot ser una motivació. Un cop hi ha les motivacions clares, hi ha un tema que no és gens fàcil i que requereix bastant de temps, que és que la persona realitzi un contacte corporal, és a dir, que contacti amb el seu propi cos, que aprengui a sentir-lo, que aprengui a llegir els missatges que el cos li dona. És a dir, quan tenim, per exemple, un plat a davant,
sí,
es tracta de mirar-lo. Es tracta de deixar-nos sentir si ara mateix allò li convé al nostre cos. Tinc gana? No tinc gana? Què és el que necessito? Necessito hidratació, per tant, potser hauria de prendre fruita, o el meu cos necessita glucosa perquè sento que em falta energia. Realment és això el que necessito? El cos ens parla, el nostre estómac ens parla. També les nostres articulacions ens parlen. I el cos, quan aprenem a escoltar-los, a vegades ens demana descans, a vegades ens demana moviment, ens demana activitat, ens demana contacte amb una altra persona. És a dir, es tracta de començar a llegir, a sentir els missatges del nostre cos. I, si és possible, fer-los cas. I això habitualment comporta molts exercicis dins de l'àrea de la bioenergètica, exercicis corporals, hi ha molts mètodes poden servir, però hem d'aconseguir això, aquest contacte. Més coses. Les emocions.
Les emocions.
Tots tenim emocions. Totes les emocions serveixen per alguna cosa i ens protegeixen d'alguna cosa, i és necessari que les visquem totes, però es tracta de que aquesta energia que ens provoca una emoció, la que sigui, aprenguem a canalitzar-la de la forma més sana possible. Primer s'ha de reconèixer... O sigui, moltes vegades, quan una persona sent ansietat, no sap exactament què li està passant. Hem d'arribar a concretar-ho, i quan ho hem trobat, i ara amb això, què en fem?
És
què en fem?
Molt
com?
Desagradable.
Vale? Per tant, aprendre el que es diu genèricament gestió emocional, crec que també és una altra cosa molt important. Més coses. Contactar amb les pròpies necessitats. De fet, moltes vegades es troba que les persones amb obesitat, moltes d'elles, i no dic totes, tenen un perfil de caràcter, un perfil caracterològic, amb alguns punts en comú. Un tema, no sempre, però un tema que me'l trobo sovint, és persones que s'han dedicat tota la vida a cobrir les necessitats dels altres, a cuidar, a procurar que la família tots estiguin bé, que la feina, les coses vagin bé, que hi hagi un bon ambient, que no hi hagin conflictes.
Cuidar els altres és descuidar ell.
Exactament. Vull dir, moltes vegades són persones que s'han oblidat de les seves pròpies necessitats, siguin necessitats físiques, corporals, cognitives, emocionals, del tipus que siguin. Per tant, la persona ha de trobar quines són les seves necessitats, les ha d'acceptar i ha de desenvolupar una cosa que jo en dic un egoisme sa. De fet, l'egoisme és una paraula que sona molt malament.
Sona malament.
Sona molt malament. Però jo sempre dic, perquè jo pugui donar alguna cosa a una altra persona, jo l'he de tenir, aquesta cosa. Si jo estic fet un sac de nervis, no puc donar tranquil·litat a una persona, per exemple. Si jo sóc la tristesa personificada, no puc donar alegria al meu entorn.
De cap manera.
És a dir, primer cal que jo em cuidi, que jo cobreixi les meves necessitats per trobar el meu propi equilibri i benestar, per llavors també compartir-lo amb les persones del meu entorn. I continuem, vull dir, un altre tema que sovint hem de tractar són tots els mecanismes de defensa que la persona posa per fer allò que ella mateixa sap que hauria de fer. És a dir, en l'exemple que he posat abans, si jo em preocupo de les meves necessitats, em començo a sentir culpable. I això provoca més malestar. És a dir, tot això és un, són com cercles viciosos que s'han d'anar trencant d'alguna manera. Un altre tema a tractar és aprendre a posar límits. És a dir, allò que en diuen actualment assertivitat. Vale? És a dir, assertivitat, de fet, significa respectar els drets de les altres persones i, de la mateixa manera, respectar els meus propis drets, perquè jo no sóc ni més ni menys que una altra persona. Moltes persones, quan respecten els seus propis drets, se senten culpables, se senten malament. Quan atenen les seves necessitats, se senten malament. Llavors, cal aprendre a dir no, moltes vegades. Cal aprendre a posar límits. Evidentment, per això no cal ferir a les altres persones, no. Ni molt menys. És a dir, quan parlem de conducta assertiva, és una conducta de respecte a mi mateix i també de respecte als altres. I finalment, bueno, finalment poden aparèixer moltes més coses, però serà imprescindible que la persona comenci a canviar alguns hàbits de la seva vida.
Els hàbits.
Els hàbits. És a dir... com introduir una mica de moviment, una mica d'exercici a la seva vida, què és el que li agrada, què no li agrada, el lloc on viu, quines possibilitats té, la seva salut, què li permet fer i què no li permet fer, també la seva edat, com ho podria fer d'una manera que no sigui un sacrifici, perquè si posem que ha de fer un determinat tipus d'exercici que la persona odia de fer, amb molt d'esforç la persona ho aguantarà un temps.
És que serà aviat, clar.
Exactament. Clar. I aquí es tracta que la persona incorpori el moviment físic i gastar l'energia en la seva vida. Hem de fer també canviar alguns hàbits dietètics, evidentment. Posar una mica de... Estem parlant d'hàbits saludables. I quan hem treballat, en certa forma, tot això, si realment la persona ho ha pogut estar capaç d'assimilar-ho, llavors ens podem plantejar què fem? Ens posem a fer una dieta? Ens anem a fer una marató? Què fem? Què fem ara, no?
Clar, clar. Almenys ja estem preparats.
Sí. És un resum, perquè sí, cada persona és un món i, evidentment, apareixen múltiples coses més que a les que s'ha d'incidir.
Segurament, al veure que vas perdent pes, sentim una gran felicitat, no? Jo crec que, escoltant a Louis Armstrong, crec que també sentirem felicitat. Escoltem Que Mundo Tan Maravilloso.
Això sempre. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
icy skies are blue and clouds are white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000. Team 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. Team 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Molt bé, doncs nosaltres estem a la recta final de L'Hora Mèdica i avui estem parlant amb la doctora Montserrat Jordà de la obesitat. Montse, per quin motiu és tan difícil perdre pes? Ens costa els que volem perdre pes? Jo parlo per mi, a mi m'ho costa molt.
A veure, perquè estem tractant, moltes vegades ens posem a tractar el símptoma en lloc de tractar la causa.
Ja.
És dir, vale, tinc quilos de més, si menjo una mica menys o si canvio els meus hàbits de dieta, doncs potser m'aprimaré. I realment, si ho aconsegueixo fer, probablement m'aprimi. El que passa que molt fàcilment es torna a recuperar. És a dir, a vegades sí, ens posem amb dietes molt estrictes, que realment funcionen per perdre pes, no per la salut, exactament, per perdre pes sí.
Aquí és una altra cosa.
Però, evidentment, són dietes que no es poden mantenir més d'uns dies o d'una curta temporada. Amb la qual cosa, llavors, si tornem als nostres hàbits habituals, tornarem a el que teníem abans. Clar. És a dir, si fem el mateix que hem fet sempre, ens trobarem amb el que hem tingut sempre. Jo crec que és una cosa tan simple com això.
Anem a recordar els telèfons del directe per si algun oient vol fer alguna pregunta. És el 93-409-2771 o 93-409-2772. Què és el que no fem bé i ens enganxem a fer alguna cosa malament? Perquè veiem que fem a vegades règim, a menjar a la planxa, que és el que tots, quan has dit abans tu molt bé, tots sabem fer-ho, sabem que mengem menys, menjant a la planxa. Si a lo millor perdem un quilo o dos, a la que baixem la guàrdia de seguida, en guanyem tres.
Sí, perquè, a veure, canviar només l'alimentació no és suficient.
Ja.
Hem de canviar la forma de nutrir-nos. Uh-huh. Vale? I per nutrir-nos, sí, necessitem aliments, però també necessitem altres coses a la vida. Per tant, es tracta de fer un canvi una mica més... A veure, una mica més general. És dir, a vegades cal fins i tot modificar alguns horaris. En lloc de passar-me les tardes mirant la televisió, doncs potser començar a sortir més, perquè si estic a casa molt més fàcil, tinc la nevera molt més a prop.
En comptes de veure la Fletxa i el Colombo, camina més.
Potser és millor doncs, que me'n vagi a veure aquella amiga que fa molt temps que no hi parlo. O potser que me'n vagi a caminar una estona, que me'n vagi una mica a la natura.
Clar, clar.
És a dir, es tracta una mica de canviar una mica el nostre sistema de vida.
M'imagino que els oients que ens escolten estan... Algun, deuen veure, quan ho has explicat tan bé, voldrien venir a veure't. On et poden trobar? Digue'ns.
On em poden trobar?
Sí.
Mira, jo actualment estic passant consulta a Castelldefels, en un centre terapèutic que es diu Centre d'Integració Personal, que està al costat de l'estació del centre de Castelldefels, i també tinc consulta al centre d'Esplugues de Llobregat, amb un centre que es diu Creix el Taller i que està vinculat a la Dietètica Caselles, precisament que és una botiga de productes dietètics, que a vegades també ens ajuden.
I ara, el dia 26 de gener, fas un taller, no?
Sí, precisament, el dia 26 de gener, em sembla que és un divendres, de 6:45 de la tarda fins allà a les 9 del vespre, conjuntament amb una companya, la Conxa Blanc, que és nutricionista i és acupuntora, mano a mano doncs, ens hem posat d'acord doncs, per fer un petit taller i per introduir una mica les persones doncs, que vulguin venir com podem iniciar aquest camí tan pedregós que és el camí de perdre pes.
I els que vulguin venir, que han de fer tant de trucar aquest telèfon que ens has donat?
Poden trucar-me al meu telèfon i també també hi ha altres telèfons de la Dietètica Caselles i de Creix el Taller. Però, evidentment, els nostres oients em poden trucar directament al 617 30 17 05. Aquest és el meu telèfon personal. Si algú està interessat, doncs, evidentment, em pot trucar.
Molt bé. Diuen que, sempre ho he sentit a dir, que els obesos som més feliços, que riem més, que estem... Això, ho creus o...?
Realment no.
Clar.
Però sí que, com he dit abans, hi ha alguns patrons de caràcter que abunden o que van conjuntament amb persones que acaben tenint un sobrepès important o una obesitat. Vale? Ja. Perquè el nostre caràcter, el nostre patró de personalitat, també fa que tinguem uns hàbits de vida determinats, unes aficions determinades, unes apetències.
Clar.
I moltes vegades doncs, va lligat a aquesta tendència a anar guanyant pes al llarg dels anys. I, efectivament, estic parlant d'un patró que és freqüent, que són persones agradables, molt afables, que intenten sempre mediar perquè no hi hagi conflicte, que intenten sempre estar bé amb tothom, i realment ho aconsegueixen, són persones amb què s'està molt bé al seu costat, i com que no són conflictives, tot el contrari, fugen dels conflictes, clar, donen una aparença de felicitat.
Yeah.
Ara bé, si anem a buscar totes les emocions que tenen contingudes, són tantes o més com totes les altres persones.
Dins de la medicina hi ha una paraula que sempre a totes les especialitats, cardiologia, totes, surt, que és la prevenció.
Prevenció, sí.
Que surt a totes les medicines, surt en totes les especialitats. L'obesitat es pot prevenir?
La resposta, de pronto, és molt fàcil. Hàbits saludables. Hàbits saludables.
De sempre, ja, de petit...
Exactament. De totes maneres, com jo crec que la major part de trastorns, sobretot de la nostra esfera psíquica, els problemes que ens causa a vegades, els nostres conductes, patrons de caràcter, doncs venen determinats per les vivències infantils i per l'educació que hem rebut en els primers anys de vida. Llavors, evidentment, que ser educats o haver crescut ja amb uns hàbits saludables, això ajuda molt a que la persona, pues, ja de gran també estigui conscienciada a portar una vida sana. La societat actual, hi ha alguns factors que no ajuden gens, com, per exemple, la forma més freqüent de trobar i gaudir de les amistats és davant d'una taula en què hi ha el menjar...
Els àpats ho arreglen tot.
Exactament, sí. Que ens hauria d'ajudar una setmana.
Sí,
qualsevol
sí.
celebració s'acompanya de beguda i de menjar.
Sí, tant.
No hi ha altres maneres de passar-nos-ho bé?
Com més menjar, millor. I tant. Sí. I com més menjar...
No vull dir que no sigui bonic. A mi m'agrada molt anar a sopar amb les persones que estimo, anar a dinar, no? Ara bé, s'ha de tenir en compte perquè la societat no ajuda. Evidentment, ens podem permetre qualsevol accés, però em refereixo al menjar, potser un dia determinat, perquè és una festa, perquè celebrem alguna cosa. Ara bé, hi ha d'haver la consciència de que això no ha de ser la norma.
Clar.
De que després de la festa, doncs, hem de tornar, doncs, als nostres hàbits saludables.
Creus que pot l'obesitat escurçar la nostra esperança de vida?
Sens dubte. Sens dubte, perquè... A veure, l'obesitat està relacionada amb molts problemes endocrins, per exemple, la diabetes, vasculars. Molt freqüentment les persones amb obesitat tenen les grasses en sang, el colesterol, triglicèrids elevats. Moltes vegades condiciona que la tensió arterial també estigui més elevada. Sí. Etc. És a dir, és un factor de risc molt important per tenir malalties i, evidentment, una mort prematura.
També pot provocar risc o més propens a patir càncer? O això no està massa lligat?
A veure, que jo sàpiga, i no ho descarto, no s'ha trobat massa cap relació directa. Potser hi podria haver alguna relació, que ja dic que desconec, amb algun tipus de càncer en concret.
Clar.
De totes maneres, i sobretot si parlem de prevenció, la prevenció sempre és mantenir el cos a la seva homeostasi, en el seu equilibri. Amb la qual cosa, el desequilibri pot provocar obesitat, pot provocar càncer, pot provocar malalties de qualsevol mena. Ara bé, que jo sàpiga, no s'ha trobat una relació directa, que jo sàpiga.
Parlem, si et sembla, ara de sexe. I en la vida sexual afecta l'obesitat?
M'imagino que també, sí, sens dubte. Sens dubte que sí. Evidentment, quan una persona... O sigui, m'ho miraria des de dos punts de vista diferents. Per una banda, quan el cos el sentim pesat, quan el cos fa mal, quan em costa respirar, poques ganes tindrem de qualsevol activitat i, sobretot, una activitat de contacte amb una altra persona. És a dir, pot afectar en aquest sentit. Però, evidentment, també afecta des del punt de vista en què l'obesitat moltes vegades, i no dic sempre, dona lloc que l'autoestima de la persona estigui per terra. Que la persona agafi, a vegades, un odi terrible a la seva imatge corporal. Que no li agradi que altres persones, doncs, vegin això que ella pensa que és tan horrorós, no? Amb la qual cosa, moltes vegades, també provoca un cert aïllament o una falta de contacte íntim amb altres persones.
Quines són les claus d'una alimentació equilibrada? Quines creus que són les claus? Com hem de menjar?
Aquí me n'he d'anar a buscar la conxa, la nutricionista. A veure, poden haver-hi molts tipus de dieta, i jo crec que tampoc ens hem d'obsessionar en cap dieta concreta. Una alimentació equilibrada es tracta de que el nostre cos estigui ben hidratat, d'entrada. Els líquids són molt importants. Es tracta de que en el que ingerim ens doni l'energia suficient per les nostres activitats, però no més. Per tant, necessitem una bona dosi d'hidrats de carboni, que són el que ens donaran aquesta energia. Necessitem també la nostra dosi de proteïnes, evidentment, perquè les proteïnes conformen la nostra estructura corporal. I també necessitem una dosi de grassa. És a dir, evidentment, una dieta pot ser sana si podem menjar de tot. El que passa que ho hem de fer amb les quantitats adequades, no excessives.
Un plat més petitet.
En alguns casos sí. O, evidentment, jo sempre crec que una dieta sempre ha de ser personalitzada.
Ja.
Jo a vegades veig dietes que posen per perdre pes.
Sí.
I jo me les miro i dic, però si jo en el meu dia a dia menjo la meitat d'això que consideren que és una dieta. Per mi això seria un excés, perquè el metabolisme de cada persona és diferent. També s'ha de tenir en compte el ritme de vida que té la persona. No és el mateix si una persona per la feina està obligada a menjar fora de casa, si està obligada a viatjar molt, si es pot preparar ella mateixa el menjar. És a dir, per mi una dieta sempre ha de ser individualitzada, tenint en compte el metabolisme de la persona i el seu ritme de vida, que no sempre el podem elegir.
Sembla tenir temps per l'última pregunta. Què en pensa vostè? Què en penses d'aquestes dietes que diuen que es perd pes en una setmana o dues? Perds 10 o 12 quilos en dues setmanes.
A veure, aquestes dietes no podem dir que siguin sanes, perquè per perdre tant de pes sempre hi falten ingredients importantíssims per la nostra salut. Si les fem només uns poquets dies, habitualment no acabem tenint problemes greus, però els podem tenir. I com que són dietes que no es poden mantenir gaire temps, tornem el que he dit abans, tornem als nostres hàbits. Clar. I els quilos que s'han perdut de forma massa ràpida també es guanyen de forma molt, molt i molt ràpida. Jo prefereixo una persona que es fa tot un programa, que comença a fer uns hàbits saludables i va perdent pes de mica en mica, amb temps, de forma que també el seu propi organisme es vagi adaptant a la nova estructura corporal. Clar. Això és un procés d'assimilació que el cos no pot fer en 15 dies o en un mes. És a dir, es tracta de perdre pes de forma lenta.
Quin consell ens donaries en 30 segons?
En 30 segons? Hàbits saludables. És a dir, riure molt, contactar amb les persones que ens fan feliços, moure el cos, fer una mica d'exercici i realment estar atent en cada moment al que el nostre cos necessita.
Molt bé, doncs recorda'ns el número de contacte, sisplau.
D'acord, Marc. Mira, el meu telèfon és el 617 30 17 05. Moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres.
Gràcies a tu.
I fins a la propera.
Fins a la propera, gràcies. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que esperem els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per Team 2000.